Ràdio Estel. Informatius. Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha criticat els pressupostos aprovats avui pel govern de Pere Aragonès, ja que creu que no hi ha un full de ruta definit. Ho ha dit en una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
L'aprovació dels pressupostos és que s'obre una nova etapa. No s'ha trencat la majoria d'investidura amb la CUP i, per tant, no sabem on vol portar el govern de la Generalitat al país. Li hem demanat al president Aragonès que ens ho expliqui, però de moment no tenim resposta. I l'única cosa que sabem que això ha generat, doncs, és incertesa i inestabilitat, en un moment que caldria, home, doncs, que suméssim el màxim possible per sortir d'aquesta crisi.
La diputada també s'ha mostrat molesta perquè no han comptat amb els socialistes per aquests comptes catalans que Esquerra sí que ha pactat amb els de l'Estat amb el PSOE. Romero també ha explicat que la majoria d'investidura, la del 52% d'investidura, ha quedat tocada després que no hi hagi acord entre el govern i la CUP. I l'evolució de la pandèmia ha portat a l'Ajuntament de Rubí a suspendre la seva cavalcada de Reis. És el primer ajuntament català que ho fa. I l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau, ha demanat a l'Estel Migdia unitat d'acció a tots els consistoris per tirar endavant o no les seves tradicionals cavalcades.
El pla conjunt és demanar lleialtat institucional, que no pugui fer cada municipi el que vulgui. O sigui, que la directriu sigui molt clara, que si han de suspendre, suspenem tothom, no que ens trobem que uns estem suspenent i el del costat ho fan, perquè això, primer, que no s'entén. Els adults ja no ho entenem, però els infants encara menys. I donada la importància que té la celebració de la cavalcada, crec que és una cosa que necessita directrius molt clares.
En aquesta línia, Arnau s'ha mostrat molt descontenta amb la decisió de l'Ajuntament de Rubí de tirar pel dret i suspendre la seva cavalcada. El cos de Mossos d'Esquadra reforçarà amb 50 unitats més la seguretat ciutadana i 16 d'ordre públic per assegurar que es compleix el toc de queda i el toc de queda aprovat per la Generalitat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi avalat avui les noves restriccions del govern de la Generalitat. Ho ha anunciat el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, que també ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana i demana una resposta cívica a les noves mesures. Aquest reforç suposarà gairebé 700.000 euros d'hores extres entre el 24 de desembre i el 9 de gener. I tres persones han resultat ferides en un incendi en un habitatge a Manresa, al Bages, segons han informat els bombers. El foc s'ha declarat al número 55 del carrer Sant Maurici i ha cremat una habitació, un passadís, un pati de llums i un balcó. Els bombers hi han estat treballant amb 9 dotacions des de les 11 del matí i ja han pogut apagar les flames. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 4 persones, 3 de les quals han estat traslladades a l'Hospital de Manresa en estat menys greu i la quarta ha estat donada d'alta in situ. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va pagar l'amo d'un bar i que va acabar a l'hospital a Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Els fets van passar el divendres passat a la mitjanit quan l'home agressor va marxar sense pagar i el propietari el va seguir i el va atrapar i colpejar fortament al cap. Més tard l'agressor va pujar al seu cotxe i va intentar atropellar la seva víctima. La policia va aturar el cotxe, el va sancionar per haver anat begut i hores més tard va ser detingut per l'agressió. La víctima es troba hospitalitzada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ser derivat degut a la gravetat de les seves lesions. I ara els esports en Pau Massip.
Un altre equip de la Lliga Espanyola ha confirmat nous contagis entre la seva plantilla. L'última ha estat el Màlaga, que ha detectat 6 casos positius de Covid entre els integrants del primer equip. El club, que no ha facilitat la identitat dels afectats, assegura que són asimptomàtics o que tenen símptomes lleus. Tots aquests afectats estan fent quarantena a casa seva durant 10 dies, seguint el protocol sanitari de la Liga. De dilluns que ve, 27, coincidint amb la tornada als entrenaments, es realitzarà test PCR a la resta dels integrants de l'equip i s'iniciarà una rutina que contempla tests d'antígens diaris. I aquest matí també han confirmat 3 positius a la plantilla al Celta i a segona divisió n'ha confirmat l'Sporting de Gijón. Pel que fa al brot del Real Madrid, mica en mica es van recuperant jugadors. Rodrigo, Alana, Bale i l'ajudant d'Ancelotti, que també és el seu fill, han donat negatiu i es podran incorporar a la rutina de l'equip a partir del dia 29 de desembre. I el coronavirus també està afectant altres lligues, com per exemple l'anglesa, que ja ha hagut d'ajornar partits del Boxing Day, la tradicional jornada que es disputa per Sant Esteve. Els dos primers partits que cauen del calendari nadalenc de la Premier són el Liverpool-Leeds i el Timberwolves-Watford. El motiu són els casos positius de coronavirus que pateixen alguns jugadors. Recordem que aquesta jornada de partits es juga l'endemà del dia de Nadal, com dèiem, el 26 de desembre, Sant Esteve. I el jugador del Sevilla, Koundé, ha estat sancionat amb un partit després de l'agressió que va fer sobre Jordi Alba en el partit de dimarts passat, on va veure la vermella directa. Koundé va llançar la pilota amb violència a la cara d'Alba, qui no va resultar ferit i va poder seguir jugant al partit. I aquesta nit hi ha partit del Barça de futbol sala que visita la pista del Llevant, subcampió de la Lliga. Velasco només ha tingut un dia per preparar el partit amb la plantilla al complet després de l'aturada per compromisos internacionals. Per al partit a València, l'equip no podrà comptar ni amb el lesionat Pubill ni tampoc amb Esquerdinha, que arrossega molèsties musculars. En el seu lloc entra a la convocatòria el jugador del filial, Albert Hortas, que ja va anar convocat a Saragossa. El partit començarà a 8:45 del vespre.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Que bo que és gaudir de les festes a uns preus increïbles amb Capravo. Com el lluç sencer d'1 a 2 quilos a 6,95 al quilo fins al 26 de desembre. I a més, centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Capravo. Així de bo.
Cada dia busquem millorar per enfrontar-nos als reptes que el món ens planteja. Per això les administracions impulsem el porta a porta. Un nou model de recollida de residus. Tan sols cal separar bé els residus i deixar-los a la porta de casa el dia establert per l'Ajuntament. Facilitem el reciclatge per a tothom. Afavorim el medi ambient. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé, reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 7 minuts i aquí estem, a la segona hora ja del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Avui és dijous, és 23 de desembre de 2021 i teníem tantes ganes que vingués l'Antonio Fornés que hem dit, i si ve abans? I li hem avançat una mica la feina. Què tal, Antonio? Bona tarda.
Encantat, està sèrie aquí amb vosaltres, com sempre.
Què tal es presenta tot això?
Bé, bueno... en lloc enmig del lío aquí que tenim, desgraciadament, amb el tema del Covid, però al final Nadal sempre és una data molt important per nosaltres, per Occident, per tot, i s'ha de viure amb el màxim de voluntat, de bona voluntat possible.
Ets molt de festes, tu, o no?
No, jo faré amb la família, amb la meva germana, els meus nebots, etc, una festa familiar... Com sempre, però que jo crec que és el que toca.
És el que toca.
Aquests dies.
És el que toca, efectivament. I el que toca aquests dies, clar, dins l'apartat de la filosofia, és parlar del Nadal, no?
Efectivament. És allò, quan vaig pensar de què parlarem, doncs, del Nadal. I he portat dues coses. Una molt petita, que és quasi una curiositat.
El detallet.
El detallet, això mateix. Perquè, al final, com a tema, parlarem del Jesús històric, però perquè estem celebrant, o passarem a celebrar el Nadal. Però abans, com ahir va ser el sorteig de la loteria, no?, que també és un clàssic de...
Que veig que estàs aquí, i jo també, amb la qual cosa no hem tingut massa sort,
jo
no?
Jo he de dir... que inevitablement ni seria aquí perquè no havia comprat ni un dècim.
Ni un sol?
Ets l'únic espanyol que ha fet això, però com no crec en aquestes coses ni penso la veritat, no vaig comprar, o sigui que vaig estar molt relaxat. Però fixa't que encara així vull parlar un moment d'un filòsof, perquè saps que una de les meves obsessions és demostrar que la filosofia no és un pensament eteri d'uns senyors que ens avorrim i pensem...
Que serveix per alguna cosa.
Això mateix, té un sentit pràctic. Llavors, és una anècdota coneguda que m'ha vingut al cap perquè Voltaire, famós Voltaire, el pensador il·lustrat que a mi em cau regular, perquè era un senyor amb blancs i negres, però un dia com avui està bé recordar que a Voltaire li va estar tocant la loteria durant 2 anys seguits.
Com 2 anys seguits?
Sí, és a dir, clar, estem parlant del principi de les primeres loteries, no?, de la història. La primera loteria sembla que es va fer a Anglaterra perquè el govern estava en bancarrota i va dir, bueno, farem una mica de sorteig, a veure si recuperem diners. Ah. Això ho va copiar el govern francès i va posar en marxa una mena de loteria. Però clar, era un sistema primitiu i Voltaire, amb un amic matemàtic, es van adonar fent comptes, que si compraves un número suficientment gran de butlletes, de dècims, pràcticament és segur que et tocaria alguna cosa i el que et tocaria seria molt més del que havies invertit.
Ostres!
Llavors, clar, es va reunir amb un grup d'amics inversors, van anar comprant... Voltaire, com era un personatge així, amb aquest obscur, això fregava el fraudulent, no? Perquè tenien que donar un nom de qui compraven, donaven doncs, noms falsos, etc. Però durant 2 anys van estar comprant loteria i es van fer risc. De fet, van guanyar, ho tinc apuntat per aquí, 500.000 de lliures.
En sèrio?
Que en aquella època era
un diner.
Era
una borrada.
Era una borrada. De fet, el govern francès va tindre que deixar de fer aquesta loteria. Para, ens ho tenim que pensar perquè estem perdent.
Per culpa de Voltaire.
Per culpa d'un filòsof, Voltaire.
És magnífic.
És magnífic. Aquesta idea, pels oients, filosofar serveix per la greusa, inclús pot servir per fer-se milionari.
Seria interessant assistir a una reflexió sobre l'ètica, no?, per part de Voltaire en aquells moments.
Clar, per això dic que Voltaire, que jo, és un filòsof de segona, diguem-ne, però, clar, és molt famós. De fet, jo sempre he pensat que Voltaire hauria sigut famosíssim a l'època actual, perquè és el prototip de Tertulià.
Yeah.
És l'home de la llengua molt afilada, que critica tothom, molt divertit, etc. No és un gran pensador, no és Santo Tomàs, no és Plató. Ell, yeah, ell va triomfar per aquesta manera seva, no? I a part, clar, com deia que té clars oscurs, però fixa que, per un costat, Voltaire ha quedat com el màxim defensor de la tolerància, de la llibertat, però això, sobretot, li passava quan defensava a protestants enfront del catolicisme, que tenia raó, però ell tenia una certa i tal, perquè el tema de l'església i tal, tenia certa mania. Però, en canvi, al mateix temps, era un antisemita ferotge.
Ja veus.
Que va dir coses terribles com són el pitjor de l'existència, del planeta, etc., els jueus. És a dir, és un personatge amb clars i obscurs i sobretot, que ha passat a la història per aquesta capacitat per criticar-ho tot, no? En aquest sentit.
Doncs el deixem ara mateix al costat oscur, no?, del programa, perquè ja hem passat per aquí, i parlem del Nadal, si et sembla.
Clar, és a dir, estem al Nadal i clar, independentment de les nostres conviccions religioses, al final aquí el que es celebra és el naixement d'un personatge, que és,
sí, sí,
que és Jesús de Nazaret, no?
Clar, clar.
Com dic, siguem religiosos o no, probablement encara avui dia no sé què passarà dintre de 500 anys, però ara avui dia Jesús és, sense dubte, des d'un punt de vista històric, el personatge més important de la història.
Clarament.
Clar, perquè, pot dir, Buda és important, clar, Mahoma és important, clar, és possible, a més, que avui dia hi hagi més budistes o més musulmans que cristians. Però, al final, el cristianisme va construir Occident, és a dir, el que som ara. I Occident ha globalitzat el món, ens agradi més o menys, però el capitalisme, el pensament occidental, la democràcia, ha globalitzat el món. I això ha nascut a Occident, que és filla dels grecs i del cristianisme, amb la qual el personatge que més ha influït a dia d'avui a la història, sens dubte, és Jesús. I per això, saber alguna cosa sobre la seva història és interessant, perquè a més jo sempre poso aquest exemple per entendre el misteri històric, no?, que suposa.
Mm-hmm.
O sigui, poso aquest exemple, imaginem que ara, de la mateixa manera que Jesús va néixer a un puesto al final i apartat de l'imperi romà, imaginem, no sé, que visqués un senyor, un fuster, al Kirguistan,
sí,
i amb un grup d'amics decideix predicar que ell era el fill de Déu, d'acord, i que el seguissin. Les autoritats kirguises diguessin, bueno, quin aquest senyor, l'agafessin i l'executessin. La pregunta és, quin espai, per exemple, ocuparia això als medis de comunicació del
món? Cap ni un.
Cap ni un. No, igual en un mitjà molt especialitzat, un breu, sobre una...
Res. Sí, però del propi país.
Clar, clar,
és
clar.
És a dir, de quina manera aconseguiria aquest senyor que el seu missatge ja no només l'escoltessin al seu país, sinó que arribés a escoltar-se a tot el món?
Clar, fixa't que això, en realitat, és el que va passar a Roma, a l'imperi romà, no? Ningú, en realitat, se va assabentar d'un senyor a Palestina, deia que era el fill de Déu, etc. A Roma, ningú... A més, clar, encara estem parlant de mitjans de comunicació molt més primitius que ara, ningú se'n va enterar. Però fixa't que pràcticament en 2 segles, i en contra d'opinió de l'imperi romà, que clar, ara parlem d'Estats Units o Xina, però amb estimació, això són bromes comparat amb l'imperi romà i amb els mètodes de l'imperi romà, que eren efectius i violents de veritat,
sí, sí,
no?, en aquest sentit. Però fins i tot i així, en 2 segles, la majoria de la població es converteix al cristianisme en tot l'imperi romà, en contra de les autoritats, en contra de l'exèrcit. És una cosa que, en realitat, i fins que en el 380, pràcticament 380 anys després del seu naixement, el cristianisme es converteix en religió oficial de l'estat romà i tothom, entre cometes, és obligat a ser cristià, no? És molt difícil d'explicar. S'han donat 1 milió de teories al respecte, però d'un punt de vista històric és... Perquè, per exemple, posàvem l'exemple dels musulmans. Els musulmans també... però, clar, el fan mitjançant la invasió. És a dir, Mahoma unifica tota Aràbia i a partir d'aquí ells van invaint països i van convertint. Però aquí no, aquí simplement és... des de les bases més humils de la població, s'expandeix i s'imposa fins que l'emperador ha de dir, bueno, tots serem cristians.
No, i el que és al·lucinant, a la línia del que dius, és com s'expandeix. És a dir, perquè no tenen els mitjans que disposem ara, perquè no hi ha unes xarxes socials, perquè no hi ha ràdios, no hi ha televisions.
No, no, es fa a peu.
Directament. No, no, per això, no, és realment al·lucinant d'aquesta
història. Clar, clar, però això ho dic, és vist des de la perspectiva, és sí, sí, molt ràpid, és, sí, sí, és brutal, i s'imposa, i al final inclús les classes poderoses romanes es tenen que convertir al cristianisme perquè és com una onada que t'envaeix i no pots resistir-te. No? Mm-hmm. És un misteri en aquest sentit. Parlant de les qüestions històriques que podem saber del personatge de Jesús, són moltes, encara que no sembli, són moltes les fonts que parlen de Jesús. I la principal, clar, són els evangelis, no? Que, òbviament, són textos religiosos, però que, òbviament, contenen també informació històrica. Hem de pensar que també això va anar molt ràpid. En el 180 després de Crist, la major part del que nosaltres coneixem com Nou Testament ja estava reconegut per la majoria de les esglésies cristianes, o per en cristians ja havien decidit que aquests quatre evangelis eren els de veritat, per sí dir-ho. Uh-huh. I pensem que el primer text evangèlic que conservem, que és un tros de l'Evangeli de Sant Joan, que conservem físicament, data del 125 després de Crist.
Yes.
Això pot semblar, home, si posem 30 anys, serien 95 anys. Això en la història és molt poc, perquè ens fem una idea de lo recent, de lo a prop que tenim documents de la vida de Jesús al respecte a la seva vida. Pensem, per exemple, que tenim la primera traducció que tenim de la Poètica d'Aristòtil, que és un text àrab, és del segle X. Ja és a dir, 14 segles després de que visqués Aristòtil. O, per exemple, els comentaris sobre la Guerra Civil de César, també la tenim en una traducció del segle X. És a dir, 11 segles després. És a dir, i ningú dubta de l'existència d'Aristòtil o de Juli César.
No, està clar.
En realitat tenim documents molt propers a la vida de Jesús. Com va començar això? Sembla que el que es va fer va ser... Van començar els primers predicadors, que van aparèixer després de la seva mort, portaven com unes col·leccions de frases. Uh-huh. És a dir, no portaven evangelis, portaven una frase de Jesús. Jesús va dir, i sobre això feien un discurs, no? En aquest sentit. Per això, inclús després, els erudits de l'Evangeli poden esbrinar quines frases són més antigues i mm-hmm. quines són més posades després, no? En aquest sentit. I amb això van sortir les dues fonts principals dels evangelis sinòptics. Una font misteriosa que es diu la font Q, que no sabem d'on surt, probablement d'aquest reculls de frases, mm-hmm. i després l'altra és l'Evangeli de Sant Marc. L'Evangeli de Sant Marc i la font Q es van fer els tres sinòptics i són el nus de tot l'Evangeli. Pensem, clar, que tot això, òbviament, es va nodrir de la tradició oral, val? I aquí també pensem en distanciar-nos de la nostra època, no? Perquè, clar, la nostra intuïció és, buf, la tradició oral, no sé si ens podem refiar de la veritat d'això, de si és molt històric o no, però, clar, estem pensant en un món molt diferent al nostre.
Clar, no té res a veure.
Pensem, clar, que a Galilea, que és on va viure Jesús, no? Pensem que ell... Israel, més o menys, estava dividit en tres zones, al nord, que seria la Galilea, al mig, Samaria, i al sud, Judea, on estava Jerusalén, o Beldem, que és uh-huh. on va néixer. Ell va viure, fonamentalment, sembla, a la Galilea. Doncs a la Galilea, s'estima que menys del 10% de la població sabria llegir.
Ja veus.
És a dir, clar, només es podia, això, transmetre oralment. Però, clar, la diferència és que en aquella època la gent tenia moltíssima més memòria de la que té...
Bueno, la
tenia
molt més desenvolupada, lògicament. Clar, clar, és que clar, no hi havia clar. Altra manera, no?
Clar, nosaltres recordem que per aquella època els nens grecs s'aprenien la Ilíada
ja
de memòria. Nosaltres tindríem molts problemes, jo tindríem problemes en aprendre'm un paràgraf de memòria.
Si vols ho provem.
Exacte,
la primera vegada a veure quan arribes, no?
Arribaré quan... molt poc, ja t'ho dic.
Ja
ells ho aprenien tot sencer, i a part, no llegint, que per això és tradició oral, sinó escoltant el professor.
Ja veus.
O sigui, el professor parlava, és a dir, declamava la Ilíada, i els nens escoltaven i l'aprenien de memòria. És a dir, que clar, les fonts orals no tenen el mateix valor al segle primer que nosaltres hem perdut absolutament
clar, la
capacitat de la memòria, no? Tot i així, no només tenim fonts... cristianes, com les Masellers, tenim fons de gent que no era cristiana. Flavio Josefo, que és un historiador jueu, Tàcito, Suetonio, Plini... Curiosament, a més, totes aquestes fonts, com és lògic, per altra banda, parlen malament dels cristians. Yeah. Els veuen com una gent estranya, fonamentalment perquè avui dia es diria que no s'adapten, no? En aquest sentit, perquè es neguen a viure a l'estil romà, es neguen a adorar a l'emperador, viuen en comunitats tancades, és a dir, els veuen com una gent estranya, no? I això ho diuen. I hi ha inclús una anècdota, entre cometes, mig graciosa, a veure de com eren les coses, no? Tenim un... El Suetoni ens diu que l'emperador Claudi, que és famós de... Doncs el 49 va decidir expulsar a tots els jueus de Roma. I la raó eren els altercats que es provocaven a la sinagoga. Perquè, clar, estem pensant en un moment en què hi ha uns jueus que creuen que Jesús és el Messies i altres jueus que pensen que no i opten per la línia tradicional. I es veu que durant diverses vegades van arribar a les mans a la sinagoga de Roma. Que Claudi, que no entenia què els hi passava a aquella gent, perquè, òbviament, no distingia entre jueus i jueus cristians, va dir, tots fora de Roma, no vull un altre.
S'ha acabat aquí, no?
S'ha acabat el bròquil, no? Yeah. I això ens portarà, si ens dona temps, al final, a veure si a parlar d'una qüestió que va ser molt important, en principi, que tenim, que és el concili de Jerusalem, és a dir, la decisió si els que no són jueus poden ser cristians o no. Que a nosaltres això ens sembla una pregunta una miqueta absurda, però que va ser molt important. Sobre la data del 25 de desembre, òbviament no tenim ni idea de quin dia va néixer Jesús, d'acord? És veritat que es va posar sobre una festa que ja existia, que era la festa diguem-ne que el dia del naixement de Jesús, que el 25, ho va posar Constantí, que va ser el primer emperador romà cristià, entre cometes. I va posar sobre una festa pagana, que era el Sol Invictus. Òbviament, estava relacionat amb el solstici, etc. No? El Sol Invictus era una festa que els romans van posar davant les Saturnals, que era una festa que van imposar després d'una derrota amb els cartaginesos per animar una miqueta la població de Roma. I era una festa tipus carnaval, etc, que durava una setmana i acabava amb el Sol Invictus. Bueno, amb aquesta data es va posar a Jesús. El més curiós d'això, que també sembla una miqueta també un acudit, és que, clar, nosaltres comencem a comptar els anys. Estem al 2021, passarem al 2022...
A partir del
naixement de Jesús. Mm-hmm. El problema és que el pobre monjo que va fer els càlculs, que és un monjo bizantí, que es deia Dioniso, el exiguo, perquè es veu que era baixet...
El exiguo, pobret. El exiguo, li van dir?
Sí, sí, això ha quedat a la història com a Dioniso, el exiguo.
Hi ha gent que molt mala idea, eh?
Sí, sí, o sigui, bueno,
com
no només
ara. Com aquest senyor? El exiguo? En fi, digues, perdona.
Pues aquest pobre home, que era un estudiós, però es va equivocar en el càlcul, d'acord? Amb la qual nosaltres probablement estem amb l'any 2025, perquè probablement va néixer entre 4 o 5 anys abans de la data que es va posar com any 0. És a dir, perquè pobre monjo es va fer un lío.
Bueno, qual... no ho movem, això.
No, ja,
deixa-ho córrer,
ja,
deixa. Difícil. Ja ho tenim.
Això mateix. Sobre això, sobre l'estel. Bueno, òbviament, probablement és una metàfora, perquè també es va dir això sobre l'estel amb el naixement d'Alexandre el Magne, yeah, o d'August. Però sí que és veritat que en aquell any que pensem que va néixer Jesús, no va passar el cometa Halley, aquelles coses que s'han dit, no és veritat, no quadren les dates, però sí que és veritat que va haver-hi una conjunció planetària de Júpiter-Saturn en la constel·lació de Piscis. Jo no entenc massa d'això, però es veu que això va passar, i que podria donar la impressió de que havia un estel nova al cel.
Yeah.
Però bueno, és aquí. Sobre el tema de Belén, ens trobem amb el mateix. No sabem si Jesús va néixer de veritat a Belén. El que pot ser també una metàfora, perquè els jueus creien que el Messies tenia que pertanyar a la família del rei David. I la família del rei David tenia els seus orígens a Belén, amb la qual d'alguna manera es tenia que dir que havia nascut a Belén. El que sí és cert és que en l'època en què va néixer Jesús, és cert que va haver-hi un cens on s'obligava la gent a tornar al seu origen, al seu poble d'origen. Pensem que en l'època antiga es fa un cens, no és com ara per comptar-nos, saber quants homes hi ha, no, dones, etc. És molt més seriós, perquè és pels impostos.
Sí, clar.
Que el rei, això s'ho prenen en sèrio, perquè és per pagar, en aquest sentit, no? I per això es movia a la gent. I, de fet, amb els jueus, a diferència d'altres pobles, per això els romans tampoc en tenien massa, els jueus, perquè normalment els romans feien pagar la gent per la terra que tenien. No només els romans, sinó en general. Però que els jueus es negaven a pagar per la terra perquè deien que la terra era de Déu, no era d'ells. d'acord? I amb la qual no podien pagar per una cosa que no era seva.
Clar.
I aleshores els romans van decidir, bueno, que paguessin per captació, és a dir, cada cap de família tenia que anar on tenia que viure i pagar. I punt, i ja s'acabaven les discussions, no?, en aquest sentit. És a dir, que és possible que sí que tingués que anar cap allà. Un altre tema també polèmic és el tema de si va tindre germans. Perquè nosaltres llegim a Joan, després d'això, Jesús va baixar a Cafarnaum amb la seva mare, els seus germans i els seus deixebles.
O sigui, que cap tindria germans.
Des d'un punt de vista de les fonts antigues, tant cristianes com jueves, es parla de germans i seria oposar-se a l'evidència de les fonts negar aquest fet. I això, com a algú li pot semblar raro, no ho dic només jo, ho dic, per exemple, una eminència que tenim a casa, en la nostra casa, una eminència mundial en aquest tema, que és l'Armand Puig i Tarret, professor de Nou Testament a la Facultat de Teologia de Catalunya, d'acord? I si algú llegeix els seus llibres, és un fet que està acceptat, perquè totes les fonts parlen de germans i no pot ser que totes s'equivoquessin, no? I, de fet, tenim inclús els noms de quatre germans, que serien Jaume, Josep, Judà i Simeó, i com sol passar en aquests casos, els noms de les dones no es coneixen, perquè lamentablement tenien menys importància. Com expliquem això dels germans? Perquè, clar, no acaba, sembla, de quadrar amb la nostra idea de la Verge Maria, etc. No? Hi ha moltes versions, però probablement la més arrodonida, la que quadra amb els fets dels apòstols, amb les fonts apòcrifes, inclús amb la tradició oriental, és la idea que té una certa lògica de que tots sabem que Josep era molt més gran que Maria. Llavors, és probable que Josep hagués tingut fills amb una altra dona abans i hagués portat aquests fills al matrimoni. Aquests serien hermanastres, diguem-ne, de Jesús. Però sí que dona la impressió de que Jesús tenia dos grups de seguidors. És a dir, tenia primer els apòstols, és a dir, gent que lliurement havia escollit perquè el seguissin, però després també tenia un altre segon grup, que seria el dels familiars, que anaven darrere també, com un altre grup, no? Uh-huh. En aquest sentit. I fixa't que és amb el que volia acabar, que això va ser important, perquè... I explica una miqueta, sense entrar en grans qüestions, per què la figura de Pere i del papat ha tingut tanta importància. Perquè quan mor Jesús sembla que la comunitat jueva, diguem-ne, jesuana, ja en aquell moment, de Jerusalem, queda manada per un dels germans de Jesús, que és Jaume. No, uh-huh. No confondre en Jaume al de Santiago de Compostela. Aquest seria Jesús. Llavors, aquest era un jueu que demanava que siguessin totes les regles jueves. És a dir, era un cristianisme només per jueus, el que jo que parlàvem, de que, ostres, mentrestant apareix Pau, que és un jueu, però és un ciutadà romà també, i que vol predicar als romans, no? I això va provocar una tensió molt forta al primer cristianisme, no? Perquè, clar, al final, tots eren jueus, i llavors ara deixarem de ser jueus. I això és el que s'ha denominat el primer concili de Jerusalem, en el qual es van reunir tots i teníem d'un costat a Jaume, és a dir, no, els cristians han de ser jueus, han de respectar la Torà, les tradicions, el sàbat, etc. I Pau, que diu, no, això és una cosa nova, és per tots, és universal, perquè pensem que el judaïsme no fa proselitisme. Uh-huh. En realitat no intenta convèncer a ningú, no? En canvi, Pau diu, no, això ho hem d'explicar a tothom. I aquí apareix Pere, perquè Pere és la persona mitjancera, perquè no es col·loca ni al costat de Pau, és a dir, per tothom de qualsevol manera, però tampoc es col·loca al costat de Jaume en sentit de seguir molt ortodoxa, sinó que diu, bueno, fem un mig en aquest sentit, no? I probablement en aquesta idea de que Pere va ser l'home que es va posar al mig i va posar Pau, diguem-ne, entre els dos bàndols, probablement va agafar aquesta potència de ser el que al final acabat com el papa i el que dirigeix la història del nostre cristianisme, no? En el sentit, uh-huh, perquè va imposar una línia intermèdia entre aquesta lluita, entre dos visions de perquè probablement, si s'hagués imposat la visió de Jaume, el cristianisme no hagués avançat, s'hagués quedat com una secta més del judaïsme, no? En aquest sentit.
És una història molt interessant. Has començat la teva explicació plantejant què passaria si avui naixés una persona que amolés tot allò que sabem de Jesús en el
clar,
seu dia. No? T'imagines el tractament a nivell mediàtic? T'imagines el que dirien els mitjans de comunicació?
Clar, això és paradoxic i jo ho he pensat moltes vegades, perquè, clar, jo sóc creient, però també sóc filòsof i un filòsof inevitablement racionalista, no? Uh-huh. I, clar, jo que crec que Jesús era fill de Déu i era el Messias, etc. M'ho he plantejat. Què passaria si apagara... M'ho prendria, sincerament, a risa. Amb la qual penso, si hagués viscut a la Palestina del segle I, probablement, ho reconec, probablement hauria dit, aquest senyor està regular, no? En aquest sentit, perquè, clar, és una cosa molt estranya, no? En aquest sentit. Per això, diguem-ne que hi ha una part de les creients que creiem en la providència, perquè jo reconec, ja és el que tu dius. Clar, els medis tindrien un tractament inevitablement com un personatge ridícul, és així. Sí que és veritat que, a diferència de la nostra situació a la Palestina al segle I, hi havia una mena d'efervescència religiosa. Hi havia... Jesús el podem encaixar en un tipus de personatge que són els predicadors de l'Apocalipsis. És a dir, jo no dic que sigui un predicador de l'Apocalipsis, però sí que es comporta com un d'ells, perquè en aquell moment en Palestina hi havia molts. Uh-huh. És a dir, que estaven dient, el món s'acaba, som pecadors, ens hem de convertir, etc. Perquè pensem que inclús, quan mor Jesús, hi ha una part dels seus seguidors que deixen de treballar, deixen de fer totes, perquè estan convençuts de que el món s'acabarà, yeah, i que vindrà la parusia. Si en recordes, Pau acaba escrivint, no em recordo quina carta, diu això, que no trabaje, que no coma.
Sí,
és a dir, en ja aquest veus sentit, no? Amb el qual seria molt difícil. És tot un misteri i avui dia tindria molt poques possibilitats, això sens dubte.
Ja ens hem adonat una cosa. És igual del que parli, ens enganxa sempre.
No,
ens enganxa sempre. Escolta'm, jo quan tornem a allò a començar de nou, em faré alumne teu de tot.
Bueno, jo estaré encantat.
Antonio, que tinguis unes festes de Nadal magnífiques.
Igualment per tu, per tot el programa i sobretot per tots els oients.
Ens retrobem ben aviat. Gràcies, Antonio. Passa un minut a 4:45. Ara canviarem radicalment de tema i ens anirem a un dels assumptes del dia. Saben vostès que s'ha obert, s'ha donat llum verda a la reforma laboral. Finalment s'ha aprovat aquesta reforma laboral. La pregunta és que hi ha un col·lectiu important de persones que no sabem com queden, són els autònoms. Avui en parlarem dels autònoms. Sí, hi ha dies que teníem ganes de tractar aquest tema. Ens visita la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach. Serà la nostra següent convidada aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fem una pausa breu i tornem ara mateix, doncs, amb Elisabet Bach.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cada dia busquem millorar per enfrontar-nos als reptes que el món ens planteja. Per això les administracions impulsem el porta a porta, un nou model de recollida de residus. Tan sols cal separar bé els residus i deixar-los a la porta de casa el dia establert per l'Ajuntament. Facilitem el reciclatge per a tothom. Afavorim el medi ambient. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé, reciclem millor. Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Come on.
Passant 4 minuts de 4:45, aquí estem. És dijous, és 23 de desembre 2021. Estem amb aquest aire de Nadal condicionat clarament per totes les mesures que tenim avui al damunt la taula i per tota aquesta situació que ens angoixa. No ho direm d'una altra manera, no? Que portem tot el dia també amb els dubtes raonables, no? De fins a on arribaran aquestes mesures, si acabaran condicionant o no l'economia, perquè, clar, és que hi ha molta gent que encara està fins i tot amb ERTEs, no? Ho deia fa un temps, no? El president de Foment del Treball, i hem comentat, no? En més d'una ocasió, que teníem, deia ell, l'economia anestesiada, i que quan s'aixequés tot això ens adonaríem realment de l'impacte que tota aquesta situació del Covid està tenint sobre tots nosaltres. El que passa és que sovint, quan parlem de tots nosaltres, parlem dels grans convenis col·lectius, parlem de les situacions que surten a tots els mitjans de comunicació, mitjans de comunicació que, d'altra banda, no poden reflectir el que són les situacions personals de tantes persones, de tants autònoms i tantes autònomes com hi ha a casa nostra. Que hi ha moltes. Elisabet Bach, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
És la presidenta de Pimec Autònoms. Quina situació, no?
Molt complexa, perquè, a més, jo crec que ja teníem posat el cap amb la recta de sortida, no? Sí, amb aquella recta que t'incorpores a l'autopista i comences a accelerar. I ara és una frenada important per molts sectors i la cadena de valor que acompanya aquests sectors.
Perquè ho heu notat, d'alguna manera, aquesta frenada?
Sí, home, ara, amb aquestes últimes restriccions, doncs, sectors com l'oci nocturn, els restaurants, els hotels, cases rurals, estan tinguent anul·lacions, sigui per la mateixa restricció o sigui pel clima que s'ha creat amb les mateixes famílies, no?, que d'alguna manera volen buscar aquest punt de prudència, amb la qual hi ha restaurants que comptaven amb refer-se en una època que és important, per exemple, a nivell de facturació, els restaurants per centrar-ho en un sector, però tots els que he dit estarien aquí, no? I en canvi, doncs, et dic, hi ha anul·lacions que faran que la previsió no es compleixi, i era una previsió que era important de cara no ja a tenir beneficis, sinó a tenir menys pèrdua, i fins i tot a començar a fer cert cash, certa reserva, perquè d'aquí al maig comença la devolució dels crèdits, també. Uh-huh. Llavors, clar, cada vegada la situació l'anem precaritzant més, tinguent en compte que ja venim d'una situació que ha sigut molt complexa, que hem resistit com hem pogut, i que ara això semblava que hi havia un oxigen d'aire, un balón d'oxígeno, que diuen en castellà, i ara sembla que no serà així, no?
O sigui, una autèntica galleta d'aigua freda.
Sí, crec que és una molt bona definició. Sí.
Déu-n'hi-do. Clar, estem parlant d'això, no?, dels drames personals. Estem parlant, i sobretot en el col·lectiu dels autònoms, no?, que clar, és més difícil la representació dels autònoms o de les autònomes, en el sentit en el que estem parlant, com dèiem, de petites empreses moltes vegades familiars, moltes vegades individuals, no?, que, clar, és molt més difícil a l'hora de negociar les coses, no?
És un sector molt heterogeni, perquè afecta a tot el sector econòmic, des del sector primari, industrial, serveis, construcció, a tot el territori, perquè tens autònoms des de a la Vall d'Aran fins al Delta de l'Ebre, Girona i Lleida, per tot arreu. Alhora és un sector que cohesiona aquest territori, no? I per altra banda, com tu deies, l'únic que tenim amb autònoms en comú és la paraula autònom. Tota la resta...
Cadascú té les seves característiques.
Cadascú pot tenir la seva realitat, des de la persona física a la persona que és societària, que és el que en diem autònoms societaris. Tot i així, sí que hi ha unes característiques que solen ser comunes. És a dir, per mi l'element més característic de la persona autònoma és que és una figura híbrida. És a dir, porta dos barrets. Un barret tècnic, de prestació o d'expert en aquell servei que vol oferir, i un barret de gestió de la seva pròpia activitat, del seu negoci, i, per tant, d'assumpció de responsabilitat i d'assumpció de risc. Per tant, podem dir que té un component laboral i un component de propietat, no?, de direcció, no? És com si una taula de negociació tinguessis assegut a la mateixa taula, doncs, la patronal i els sindicats. L'únic en el món dels autònoms és la mateixa persona.
I sovint, a més, una persona que s'ha d'encarregar també de l'administració de l'empresa, de fer les factures,
exacte,
de pagar els proveïdors, d'atendre les necessitats de l'empresa. És una... Més que una persona híbrida, és gairebé un home o una dona orquestra, no?
Sí,
moltes vegades.
És una persona orquestra, i a més li demanem que sàpiga de tot suficientment bé com per realment ser solvent en cadascuna de les activitats. De fet, la persona està venent, està produint, s'està adaptant als canvis, està buscant finançament, i ara, per exemple, que parlem de digitalització en una època de transformació, li estem demanant que sàpiga les eines digitals, com la poden ajudar en els seus àmbits de negoci i en la transformació, inclús, del propi negoci. No?
Vostè, que és una persona que es troba amb els governs de cara a negociar el que són les condicions, no?, de les persones autònomes del nostre país, li fan cas? És a dir, hi ha tant de pes dels convenis col·lectius, hi ha tant de pes dels sindicats, hi ha tant de pes d'aquestes negociacions, avui s'ha aprovat, després en parlarem, la reforma laboral, no? Uh-huh. Les necessitats del col·lectiu dels autònoms se la prenen seriosament els governs?
La meva percepció, i des de PIMEC, la percepció que tenim és que hi ha una receptivitat. És a dir, tenim la percepció de que se'ns comença a escoltar. Això no vol dir que encara se'ns faci cas o no. Crec que l'opinió es té en compte. A partir d'aquí, el que posa la firma acaba decidint si és una opinió consultiva i d'aquella part quina aplica o no. Però crec que hem d'anar pas a pas. És a dir, des de que no se'ns escoltés a que se'ns comenci a escoltar, a que anem fent aquesta pedagogia d'explicar com és aquesta figura, amb quines dificultats ens trobem, amb quins punts forts tenim per tal de solucionar o enfocar les dificultats, però alhora aprofitar els punts forts que hi ha i facilitar tota aquesta activitat de l'activitat autònoma, que al final, com deia, és a tot el territori i que permet que les persones visquin en el territori, és un camí que hem d'anar fent. Me'n recordo ara el dia 14 que vam fer els Premis PIMEC, l'expresident, el Josep González, deia: jo fa molts anys que pico pedra i me'n dono compte de que arriba un moment que la pedra s'esberla.
Yeah.
Doncs potser estem picant pedra, però amb aquesta confiança de que és una feina que s'ha de fer de mica en mica, perquè al final la pedra s'ha d'esberlar i s'ha d'esberlar valorant la feina que fem a nivell autònom.
El que passa és que mentre s'esberla la pedra en qüestió, l'autònom, l'autònoma, cada dia té unes necessitats, cada dia té uns impostos, cada dia té unes obligacions a les que fer front, i moltes vegades se sent molt sol, molt sola, no?
Totalment, sí. De fet, l'acudit típic per Nadal és una taula d'una persona de cara a la paret i diu: aquest és el sopar d'empresa de l'autònom.
Però no vostè sap l'acudit aquell del senyor que va pel carrer i de sobte es troba... Perdó, és la primera vegada que explico un acudit en aquesta casa. Però no sé si el sap vostè, no?, que de sobte es troba la làmpara meravellosa, no?, i li surt a la Dino i li diu: estem en crisi, només li puc concedir un desig, no? I el senyor en qüestió li diu: jo el que vull és salut per tota la vida, i pam, el va fer autònom. El sabia, m'imagino,
sí,
no?
Sí, sí que el sabia.
És veritat,
sí,
no es posen malalts els autònoms.
Sí que el sabia.
No és que no es posin malalts, és que no s'ho poden permetre.
És que no s'ho poden permetre, que aquí sí que és veritat que quan tenim l'acudit és perquè ja és o et poses a plorar o et poses a riure i t'agafes per la banda de riure. Però és veritat que aquestes circumstàncies hi són mentre la pedra no s'esberla.
Ja.
Però el que hem de procurar és que s'esberli quan abans millor, perquè és que si no fem res, aquestes circumstàncies hi seran de manera estructural.
No, i que a més estem veient com cada vegada s'hi apunta més gent. Tinc dades aquí de dades que es van presentar pel Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya, que són molt reveladores. El 70% dels autònoms no saben què és la recuperació, un 30% no esperen recuperar-se ben bé fins l'any 2023, encara hi ha 95.000 autònoms en cessament d'activitat i 700.000 vivint una situació molt complicada després de 19 mesos de pandèmia. Pel que fa a Catalunya, el nombre d'autònoms va créixer per primera vegada en 5 anys arran de la crisi de la Covid-19, no? Perquè ara podem parlar com arriba una persona a ser autònoma. És un camí molt interessant, també, no? El que vull dir és que, clar, el volum d'autònoms cada vegada és més gran.
De fet, l'estudi que van fer a PIMEC, que es va presentar, si no recordo malament, el mes de maig, si no recordo malament, o el mes de juny, vèiem que la curva de la persona autònoma, a diferència de la curva laboral, és més estable. És a dir, quan hi ha una crisi, la curva de contractació laboral té una oscil·lació molt més gran, perquè hi ha més gent que va a l'atur, i, en canvi, la part d'autònoma queda molt més regular, potser té una variació d'un 2, un 5%, perquè, clar, plegar la teva activitat és més complexa,
clar,
perquè tu vius d'allò, no? I, a més, l'accés a l'atur per part de la persona autònoma és molt complexa, és molt difícil, tant per les condicions com per les exigències que hi ha. Amb la qual... perdona, ara he perdut el fil.
Pots
repetir la pregunta?
Sí, no, estàvem parlant que cada vegada hi ha més autònoms, que cada vegada, efectivament, hi ha més persones.
Exacte. Llavors, hi ha un altre factor, també, que és que en èpoques de crisi hi ha persones que, davant les dificultats del mercat laboral, decideixen exercir una activitat autònoma. Perquè al final és: capitalitzo l'atur i munto alguna cosa. Això és el que en diem creació d'autònom per necessitat. I, de fet, aquesta és la més precària, perquè normalment quan hi ha una situació de recuperació, aquella activitat moltes vegades desapareix i aquella persona es reincorpora al mercat laboral.
Yeah.
Llavors, clar, una mica el que deies tu de per què una persona arriba a ser autònoma. Home, hi ha persona que és autònoma perquè és la seva vocació, perquè no vol tenir cap, perquè vol organitzar-se la vida, perquè vol veure de què és capaç, perquè ha vist una oportunitat en el mercat i diu, ostres, però jo vull veure això, si ho puc desenvolupar. I hi ha persona que hi arriba per circumstàncies més externes que, d'alguna manera, entre cometes, l'obliguen a ser persona autònoma. Per això, moltes vegades, en èpoques de crisi, hi ha aquestes oscil·lacions d'entrada de persones autònomes.
Què és el més urgent? És a dir, de tot el que li calen a les persones autònomes ara mateix, què és el primer que caldria posar damunt la taula?
En aquests moments, és a dir, si aquesta pregunta me l'haguessis fet fa 15 dies, segurament t'hagués dit enfocar bé la recuperació de l'activitat. En aquests moments, en aquells sectors que han tingut aquesta gerra d'aigua freda, resistir. Veure com es pot resistir vinguent d'una situació en què ja s'ha resistit moltíssim i, per tant, les reserves són molt baixes, per no dir negatives.
Està clar en què es tradueix això, no? Ajuts.
Per això el primer que vam fer és dir, escolta, d'acord que hi hagi aquesta situació, bueno, d'acord no, hem de procurar que hi hagi una compatibilitat entre la supervivència econòmica i la gestió de la salut, però si heu d'arribar a aquest extrem, hi han d'haver-hi ajuts, però ajuts de forma immediata, no podem estar 3 mesos parlant-ne.
Clar.
D'aquí va haver-hi un compromís per part de Presidència de la Generalitat, però hem de veure això com es tradueix.
Està clar, a vegades moure la gran maquinària que és una administració xoca amb les necessitats del dia a dia. És a dir, sí. Hi ha molta gent que si no ingressa cada mes no pot pagar les factures. No és que hi hagi molta gent que tingui uns comptes corrents al banc molt grans que li permetin viure una sèrie de mesos sense ingressos, i més venim d'on venim, no?
I més venim d'on venim, i si a més agafes microempreses que tenen personal contractat, moltes d'aquestes microempreses ja havien aixecat els ERTOs.
Yeah.
De fet, l'octubre encara hi havia unes bonificacions a la Seguretat Social i el novembre ja s'han tret del tot.
Sí.
Per tant, hem de vigilar perquè els mesos, quan tens una estructura important, els diners es gasten molt de pressa i si no n'entren fa que sigui molt curta la resistència que pots tenir com a negoci.
Perquè avui, a la tertúlia del programa, com estàvem parlant una mica de tot això, no? De si efectivament el govern potser ha fet tard i en qualsevol cas si es dicten aquestes mesures les mateixes s'han d'anar acompanyada per ajuts. Aquí hi ha hagut una estira i arronsa, com es poden imaginar, una tertúlia, no pot ser d'una altra manera, en el que un dels dos deia, home, és que hauria de posar més diners al govern espanyol, mentre que l'altre deia, no, el que ha de fer el govern de Catalunya és agafar els diners que ja té i fer-los arribar, perquè efectivament ens diuen que d'aquells diners que anaven a parar a autònoms, petites empreses, només s'ha repartit 1 euro de cada 2. És així, aquest tema?
Entenc que estem parlant dels ajuts de solvència.
Sí, clar.
Vale. Dels ajuts de solvència, l'última informació que tenim nosaltres és que amb la tercera convocatòria que hi ha hagut, pel que fa a les sol·licituds, s'exhauririen els ajuts, és a dir, es repartiria tot, perquè la intenció és, una mica el que ens venien a dir és, el que no volem és tornar diners, volem que arribin al teixit productiu.
Vale?
Nosaltres aquesta notícia l'agafem amb confiança, però alhora amb precaució, perquè una cosa és que sobre el paper, sumant els imports de les sol·licituds, ens doni que s'ha repartit tot, i l'altra cosa és quina traducció amb resolucions positives tindran aquestes sol·licituds. Perquè si, per exemple, només s'admeten, per exemple, per posar extrems, que normalment quan poses extrems, les coses s'entenen millor. Imaginem que de totes les sol·licituds no s'otorga cap ajut perquè totes estiguessin malament. Evidentment, no es repartirien tots els diners. Per contra, si les resolucions són positives amb totes les sol·licituds, per la informació que tenim, es repartirien tots aquests ajuts de solvència.
Ja. En tot cas, la burocràcia és el pitjor que li pot passar a un autònom, segurament, no? En època de necessitat, com ara, vull dir, no?
És que, no, i en totes les èpoques.
Sí, sí.
És a dir, un autònom microempresa, som 4 i al cabo.
Ja.
És a dir, tenim una estructura molt petitona. Si tu estàs venent, estàs prestant el servei, estàs buscant finançament, estàs pensant com vas adequant el teu negoci als canvis que hi ha, i a més per fer qualsevol cosa em demanes 30.000 papers, arriba un moment que allò no és assumible. Per això, per exemple, quan ara s'està comentant com podem facilitar que les ajudes arribin a la microempresa. Home, doncs les ajudes arribaran a la microempresa si els procediments perquè arribin són senzills.
Clar. Clar. Després hem de parlar del tema dels falsos autònoms, no? Que ara sembla que efectivament hi ha una creuada considerable per acabar amb això, no?
Sí, suposo que et deus referir a la llei de Riders sí, clar, i d'aquest tema que està sortint. A veure, és important...
Home, ja fa temps que en parlem, d'aquestes històries. Abans, sí, fins i tot, que dels Riders.
Abans que et sortissin. És important, però amb aquest apartat de... Amb aquest apartat dels falsos autònoms, mm-hmm, també té a veure amb el que em preguntaves tu de com arriba una persona a donar-se d'alta d'autònom.
Clar.
Hi ha persona que hi arriba per circumstàncies externes o internes, perquè és una decisió pròpia, mm-hmm, però hi ha circumstàncies que et diuen no, tu t'has de donar d'alta d'autònom perquè si no aquí no pots treballar.
Yeah.
Evidentment aquesta és una situació molt complexa perquè aquell doble barret que dèiem de la persona que presta un servei tècnicament i a més ha de gestionar el seu negoci, aquesta persona la part de gestió no la fa.
Yeah.
De tal manera que el dia que deixa de prestar aquell servei amb aquella empresa, però que com que és autònom, l'empresa li diu podries fer-ho amb una altra banda, no té aquesta mentalitat.
I, efectivament, quan ens posem a parlar d'autònoms és que hi barregem tanta cosa que és molt difícil, fins i tot a cara a fer l'entrevista. És a dir, perquè, clar, de quin autònom estem parlant? Del fals autònom o de la persona que està contractant aquest fals autònom i que potser té una càrrega impositiva tan forta en aquell moment que no pot contractar-lo, no? Perquè en veiem dels dos casos, no?
Sí, és que una cosa no treu l'altra. De fet, moltes vegades, quan parlem amb les persones autònomes, a vegades et diuen, escolta, és que no cal que ens ajudin, només que no ens ho posin més difícil.
Yeah.
Llavors, en aquest sentit, tant afecta la persona que la contracta com a la persona contractada, perquè a vegades és la solució que han trobat per poder fer aquella col·laboració, no?
M'agradaria molt aprofitar que avui tenim la presidenta de Pimec Autònoms amb nosaltres, Elisabet Bach, d'entrada per saludar Gonzalo Bernardos, que s'acaba d'incorporar. Bona tarda,
Bona
Gonzalo.
Tarda.
A partir de les 5 parlem d'economia, lògicament el programa, però si arriba el Gonzalo és perfecte, però lògicament el Gonzalo té una visió molt clara, no?, del pes que els autònoms tenen en la nostra economia, Gonzalo.
Al conjunt d'Espanya són 3.300.000 persones i és un col·lectiu que els successius governs no s'atreveixen amb ell, perquè tenen l'espasa de Damocles a sobre d'ells i l'espasa de Damocles és cotitzar per ingressos reals,
yeah,
a les pensions. Perquè en l'actualitat els autònoms, el 85,9% paga el mínim. I això és un problema, perquè pagues el mínim, uns perquè no poden, altres perquè no volen, però cobres el mínim de pensió.
Clar.
I autònoms que s'ho prenen bé i diu, mira, jo no vull més que cobrar el mínim i, per tant, el que faig amb els meus estalvis, em compro pisos, faig inversions, i moltes vegades jo conec bastants que tenen pisos i és la pensió complementària.
Yeah.
I fins i tot, no sé què dir-te, que pot ser més, en aquest moment, fiable que la pensió de l'administració, perquè la mínima la tindrem, però, clar, quan ve Escrivà i ens diu pagaràs més de cotització al Seguretat Social, et jubilaràs més tard i cobraràs menys perquè ets de la generació del baby boom, on l'agafen tot tipus de desconfiances.
Home, quin panorama, no? Ens acaba de dibuixar l'Elisabet, el Gonzalo.
Però aquí hi ha un matís que ha comentat el Gonzalo. El primer que has comentat, has dit alguns perquè no poden, alguns perquè no poden, i altres perquè no volen. Els que no volen estan buscant mecanismes alternatius perquè quan arribi la jubilació no entrin en una època de precarietat. Però, clar, què passa amb els que no poden?
Exacte.
Les seves activitats no estan prou desenvolupades, prou consolidades, perquè al final ara viuen en una precarietat, però és que quan arribi la jubilació entrarem en una altra situació de precarietat.
Aquí tenim un altre dels cavalls de batalla considerables,
sí,
no?
Sí, sí. I l'altre cavall de batalla no és només la prestació per poder fer sostenible el sistema, sinó també la contraprestació. És a dir, el sistema de seguretat social entenc que no està pensat com un sistema impositiu, de recaptació, sinó un sistema que permeti la sostenibilitat de que la persona, mentre les coses li funcionen, és sostenible, anava a dir la paraula autònoma, però per no confondre, és a dir, es pot valer per si mateixa, però quan hi ha circumstàncies que necessiten una protecció, com una malaltia, doncs una pandèmia, un atur, doncs és el sistema que ha de poder ajudar aquella persona.
Perquè és notícia del dia, no?, l'aprovació de la reforma laboral. Això com afecta, sí, a una persona autònoma?
A la persona autònoma, persona física, et diria, per la part que conec jo de reforma laboral, que l'afecta poc, la comença a afectar en el moment que vol contractar personal. Mm-hmm. Llavors, el cost, per exemple, de l'acomiadament, la facilitat de contractació, però la dificultat de l'acomiadament, mm-hmm. la sostenibilitat d'aquell lloc de treball davant circumstàncies que es troba la persona, en casos de baixa, per exemple. És a dir, si una imaginem la persona física i contracta una persona, són dos. Si a la persona se li posa de baixa, la persona normalment, l'autònom, haurà de pagar la cotització de la Seguretat Social i la nòmina li pagarà el sistema. Però per poder pagar aquella cotització més la suplència, estem recordant que estic parlant d'una persona, allò que et deia dels casos extrems, sí, que ajuden a entendre-ho. L'esforç que ha de fer és molt difícil.
Estem parlant de... No són casos excepcionals. Estem parlant de milers de botigues. Estem parlant de milers de petits negocis que tenen, efectivament, un o dos treballadors i que, efectivament, que un dels dos agafi la baixa és un autèntic drama per la persona que ha de...
Clar, ja no és per la substitució que també, sinó pels costos que comporta. Per això sempre diem que hem de pensar en petit. No per fer una discriminació positiva, sinó per adaptar les coses a la dimensió i a les possibilitats que tenen els negocis. El que us deia abans, de que no ho posem més difícil, posem-ho fàcil, creem condicions.
Sí, però saps què passa? Que nosaltres tenim un problema molt important amb la grandària de les empreses. El 99,9% de les empreses és petita i la immensa majoria de les empreses petites tenen un treballador. Clar, aquí moltes vegades es parla de la qualificació dels treballadors, que podia ser millor, que podien estar més preparats, i en aquest programa l'hem tret alguna vegada, la qualificació de l'empresari, la qualificació del gestor. Per a mi, un empresari que et diu frases com la següent: jo sóc imprescindible a l'empresa perquè controlo, malament. Jo, el que no veig, no em serveix, malament, perquè són aspectes que no sap delegar. I cada vegada més crec que haurien d'anar aquests petits comerciants, aquests petits empresaris autònoms, a ser formats. El problema és que aquestes persones creuen que el saben tot i no necessiten formació. I si jo dic, si jo tinc que sigui dir un problema en matèria empresarial de l'economia espanyola és justament aquest, que hi ha moltíssimes empreses que poden tenir dos, tres, i el cap és un autònom, doncs que no donen més de sí. I no donen més de sí perquè no tenen la suficient formació, no tenen la suficient confiança en si mateixos, no són capaços de delegar, no són capaços d'organitzar...
Però és un altre tema aquest, no?
No, és important.
No, jo crec que no té res a veure amb el que estàvem parlant ara mateix.
Sí. Bueno, sí que hi ha elements, és important. Perquè sí, moltes vegades la persona autònoma es dona d'alta com a empresària, en aquest cas, perquè vol desenvolupar una activitat. És a dir, el que vol ser podòleg es dona d'alta com a podòleg i farà de podòleg. L'únic que llavors, a més, haurà de crear una visibilitat, sí, haurà de vendre, haurà d'atendre el client. Per tant, moltes vegades aquesta feina de gestió li ve sobrevinguda. Tenim un sistema educatiu que aquesta educació no hi és. És a dir, les universitats formen podòlegs, però no els hi diuen com ho heu de fer per gestionar el vostre propi negoci. Llavors, és veritat que tenim un problema de creixement, però creem les condicions perquè les empreses puguin créixer.
Totalment d'acord.
I per últim, jo crec que no podem generalitzar. És a dir, sí que hi ha persones que poden dir jo ja ho sé tot, però n'hi ha moltíssimes que estan molt obertes a aprendre com gestionar millor el seu negoci. Què passa? Que això s'ho van trobant. I us poso un exemple. Jo tinc una clienta que... Jo faig consultoria, a part d'estar autònoms, faig consultoria amb microempreses i autònoms. Per tant, jo quan parlo des de la trinxera, des de les persones que treballo amb elles i que veus amb què ens trobem. I tinc una anècdota molt maca d'una companya que és psicòloga i em deia... Jo em vaig donar d'alta de psicòloga i era una treballadora psicòloga, feia de psicòloga. Després de començar-me a formar en temes d'empresa, vaig passar a ser professional independent. En termes de mentalitat, em refereixo. I ara ja com a tercera etapa em diu... Ara em sento empresària, perquè ara estic començant a crear equip. Ara ja no tot depèn de mi. Per tant, aquest itinerari que estàs dient és un itinerari de creixement d'empresa, sí, que ha d'anar acompanyant.
Compte, jo t'explico la meva experiència.
Es queda un minut i mig, eh? Digues.
A mi, i em contracten per créixer, i de cop i volta, al cap d'un temps, es donen compte que no volen créixer. La quantitat de feines inútils que fan és espectacular. Jo el que vaig és a racionalitzar. I racionalitzar significa, si tu te poso un exemple, fas de personal shopper i per donar pisos que poden comprar els seus clients han d'analitzar 25, i d'aquests 25, 20 sobraran de seguida, estàs fent l'idiota perquè estàs analitzant 20 pisos que no corresponen. Però no canviaran perquè els agrada. I una cosa és treballar en el que t'agrada i una altra cosa és treballar eficientment. I això costa molt de diferenciar. Per exemple, un dentista hauria de fer publicitat i no la fa.
Elisabet, hauríem de preguntar-nos si té diners per fer-la. És que el tema és molt complex.
El dentista t'asseguro que sí.
Bueno, si està obrint, bé, aquí tothom està dient que sí. En fi, Elisabet, tenim 20 segons per la idea amb la que vols que ens quedem.
Vull que ens quedem amb la idea de que la transformació, quan parlàvem de transformació digital, l'hem de fer i l'hem de fer aquest any, intentant que els fons ens arribin, però sobretot que els negocis trobem les oportunitats suficients el 2022 per adaptar uns negocis resistents.
20 segons de rellotge. Elisabet Bach, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
La presidenta de la petita i mitjana empresa de Catalunya, Autònoms, PIMEC Autònoms. Gonzalo, ara seguim, d'acord?
Perfecte.
Fem una pausa. Les notícies de les 5. Tornem ara mateix.